I'm picking up good vibes. La Comissió Europea ha aprovat el Pla de Recuperació i Resiliència Next Generation EU d'Espanya. Ara el Consell Europeu té pràcticament un mes per examinar el document abans del seu aval per majoria qualificada a mitjans del proper mes de juliol. L'avaluació de la institució comunitària conclou que el pla espanyol dedica el 40% a mesures de suport als objectius climàtics i el 28% a la transició digital. Són, de fet, dues de les potes més destacades de la Comissió, també von der Leyen. També es valora l'ampli conjunt de reformes i inversions per afrontar els reptes formulats per Brussel·les. En total, el Pla Espanyol ha rebut 10 excel·lents de les 11 variables que hi havia i que ha analitzat la institució. Això permetrà que aquest any es puguin rebre 19.000 milions d'euros dels poc més de 69.000 milions d'euros totals que hi haurà fins l'any 2026. De tot plegat, avui en parlarem amb l'eurodiputada socialista Eider Gardiazabal, és portaveu de la Comissió de Pressupostos del Parlament Europeu, i també coneixerem com es traduirà això a Catalunya. Ho farem amb Conxita Font, responsable dels fons europeus a la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. Som-hi, us donem benvinguda a una nova edició del Connexió Europa. La Comisión Europea ha aprobado el Plan de Recuperación y Resiliencia España Puede, que ha presentado el gobierno español para los fondos Next Generation EU, un plan que dedica el 40% a medidas climáticas y un 28% a la transición digital. De todo ello hablamos con Eider Gardiazabal, es eurodiputada del Grupo Socialista y también una de las referencias españolas en la negociación presupuestaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eider.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya lo comentamos el pasado mes de febrero cuando hablamos de este plan de recuperación, pero ¿por qué son tan importantes estos fondos también y cuáles serán las prioridades que habrá adelante?
Bueno, lo primero, son importantes desde un punto de vista de concepción. Seguramente en febrero lo contamos también, pero hay que destacarlo. La respuesta que ha dado Europa a esta crisis es totalmente diferente a la que se dio en el 2008. Fuimos muy críticos con los recortes que se exigieron en el 2008 y ahora esta respuesta es totalmente diferente. En vez de recortes, lo que se está dando son 750.000 millones de euros para la Unión Europea para invertir. Entonces, ya solo desde ese punto de vista es fundamental. Y luego, porque, como decías, va a permitir invertir en clima, va a permitir invertir en la transición digital, en mejorar nuestro sistema de salud, en mejorar nuestra educación, en digitalizar la justicia y, por lo tanto, va a permitir financiar un montón de políticas y de necesidades que los presupuestos generales del Estado no pueden soportar por sí solos. Así que es un cambio muy, muy, muy importante.
Uh-huh. ¿Cómo valoráis también el hecho, pues, esta evaluación que ha hecho la Comisión Europea de los fondos, en el cual el plan español ha recibido un total de 10 sobresalientes en las 11 variables de análisis y la otra, que era la de la sección de costes, ha recibido un notable, con lo cual, bueno, podríamos decir que es una calificación pues, sobresaliente en ese sentido, en definitiva?
Sí, sobresaliente, porque además en la que tenemos ese notable, que es en la valoración de los costes, no sé si hay algún plan que no haya sacado un B y sí que haya sacado ese sobresaliente, porque al final es muy complicado en estas magnitudes y con tantas áreas de inversión hacer una evaluación de costes muy exacta y, por lo tanto, casi de oficio va un notable en esto. Pero bueno, en los otros 10 criterios, que ni siquiera era necesario tener esos sobresalientes en todos, que hayamos sacado sobresaliente en todo, demuestra, como ya veníamos diciendo, que el plan español era un plan que estaba de sobra a la altura de lo que pedíamos desde el Parlamento Europeo y desde las instituciones europeas. Y por lo tanto, aquellos que han criticado o han querido criticar tanto el plan español, no por de verdad por su contenido, sino porque parecía que les molestara que el gobierno hiciera las cosas bien, pues bueno, con estos 10 sobresalientes se han quedado un poco mudos.
Comentábamos que, bueno, básicamente el gran grosso del presupuesto se dedicará a políticas climáticas y también de transición digital. Son un 40% para las primeras y un 28% para las segundas, pero ¿esto en qué se traducirá concretamente?
Bueno, pues al final sabemos todos que Europa y el mundo entero tiene que hacer esta transición climática, que tenemos que destinar muchos recursos a desarrollar nuevas energías, y ahora se está hablando mucho, por ejemplo, del hidrógeno verde, pero también muchos sectores que son intensivos en electricidad, pues tienen que ir cambiando poco a poco sus modelos de producción, y eso necesita mucha investigación y mucha inversión, que ni las empresas privadas ni los presupuestos públicos pueden asumir, y por lo tanto esto es una inyección de capital que nos va a permitir avanzar 10 años. Yo digo que esto va a ser un salto de 10 o 20 años al futuro y hacer ya en los próximos 3 años lo que teníamos previsto hacer de aquí al 2050. Y en la parte de digitalización lo mismo, la educación, todos los servicios, toda la administración pública, incluso la sanidad necesitan digitalización, y con la pandemia nos han sacado nuestras vergüenzas en ese sentido, y por lo tanto estos fondos van a permitir pues ponernos en el siglo XXI.
Por lo que respecta a las otras prioridades, también recordamos, y ya lo explicábamos también el pasado mes de febrero, que pues Bruselas también dedicaba a cada Estado miembro pues una serie de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, pues era el tema de las pensiones, también incluso una reforma fiscal. En el caso de las pensiones, este último punto, parece que ya hay un acuerdo, ya hay un consenso, con lo cual pues se podrá avanzar en todo esto. Recordemos que von der Leyen destacaba que hará falta consenso, de hecho, con el resto de partidos políticos, administraciones y agentes sociales. ¿Es optimista con también que llegar a un acuerdo también respecto a esas otras materias que también habrá que consensuar?
Sí, soy optimista, primero porque, bueno, ya hemos visto que se está produciendo mucho avance y hay un preacuerdo casi en materia de pensiones. Uh-huh. Respecto a la reforma fiscal, ya hay un grupo creado precisamente de expertos para poder ver cómo tiene que ser esa fiscalidad del siglo XXI, y además esto es un debate que no solo se está haciendo en España, sino uh-huh. afortunadamente a nivel mundial, algo que llevábamos demandando mucho desde la Unión Europea. Y con la reforma laboral lo mismo. Aquí el problema, y que teníamos miedo, es que estas recomendaciones fueran muy del estilo de las que tuvimos en el 2008. Y por lo tanto fueran a hablar de competitividad reduciendo salarios, a hablar de sostenimiento de las pensiones exigiendo las congelaciones, etcétera, etcétera. Y ahora hay un cambio radical, ya no solo desde la óptica de la Unión Europea, sino también de la exigencia del plan de recuperación, porque el único requisito que de verdad pusimos desde la Unión Europea, y eso nos empeñamos, y yo especialmente, fue que se haga lo que se haga, tiene que hacerse con consenso, con los sindicatos y con los empresarios. Y esto es clave para que de verdad la reforma esté valorada y esté acordada por los tres ámbitos. Y uh-huh. a partir de ahí, Bruselas va a aceptar lo que España proponga, y eso es clave.
Uh-huh. Recordemos también que los fondos ahora comienzan a caminar, pero que aún falta un último paso, que es esta aprobación que tiene que hacer el Consejo de aquí a un par de semanas, si no me equivoco, el próximo 13 de julio en el ECOFIN. Optimismo respecto a esta aprobación, que recordemos, si no me equivoco, también es por mayoría cualificada, ¿no?
Hombre, sí, optimismo total, porque claro, con 10 sobresalientes sobre 11 sería muy, muy, muy difícil que un país pudiera exigir que se paralizara la aprobación. Por lo tanto, yo creo que no va a haber ningún problema ni con nuestro plan ni de momento con la mayoría de los planes que ya tienen su valoración. Vamos, con todos los planes que ya tienen su valoración, tendremos buenas noticias para acabar este curso político y para encarar el que viene con optimismo.
Uh-huh. Hablemos un poco también de los tiempos. Ahora ya pues está previsto que empiece en el próximo mes de julio, podría empezar a llegar los primeros millones de euros de este fondo europeo, y que recordemos que esto es un plan a 5 años vista, hasta el 2026.
Sí, la idea es que una vez que se apruebe oficialmente, efectivamente llegue ese primer desembolso, que es un 13% del valor total del plan, para que se pueda empezar ya a ejecutar los fondos. La idea del gobierno y de la comisión también es que antes de finales de este año pueda haber un segundo pago ya, ya no como prefinanciación, sino como reformas o inversiones que ya efectivamente se han hecho. Y luego, claro, en un inicio eran 6 años de ejecución, pero bueno, todo ha tenido su tiempo también de maduración y ya quedan 5 años y medio. Pero bueno, yo creo que hay capacidad, fondos y sobre todo proyectos suficientes para poder utilizar y bien los fondos en tiempo.
En este sentido también quería preguntarle, ¿cómo será el diálogo también con el resto de administraciones? Hablo de ámbito más regional y también incluso local, porque varias administraciones regionales, la propia Generalitat o ayuntamientos como el de Barcelona también han pedido tener voz y voto respecto a los fondos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que es España como Estado miembro de la Unión Europea el que tendrá el contacto directo con la Comisión, que es quien ejercerá el control también de todo ello, pues eso, ¿cómo será este diálogo con el resto de administraciones también a un nivel ya supranacional?
A ver, es verdad que este plan es un plan nacional y las líneas maestras están dirigidas por el gobierno central, pero también para crear este plan y para ver cuáles son las áreas grandes de inversión ha habido mucho diálogo con comunidades, con ayuntamientos y con el ámbito social y asociativo. Una vez que se apruebe estas líneas maestras, luego hay que ir mucho más al detalle y el gobierno tendrá que hacer convocatorias y las comunidades autónomas tendrán también participación y sobre todo en la ejecución, porque hasta ahora ha sido más el diseño. A partir de ahora van a salir ya casi a concurso o las convocatorias de la mayoría de las líneas de financiación y luego las administraciones regionales locales van a tener una importancia altísima en la implementación. Y luego pues será el camino inverso. Una vez implementado y realizado, pues se tendrá que ir pasando por los diferentes niveles de administración para que todas las justificaciones llegan a la Unión Europea y a la Comisión Europea. Pero bueno, con los fondos regionales ya estamos acostumbrados a toda esta parte burocrática, así que no va a haber mayor problema.
Respecto al seguimiento y al control que se ejercerá desde la Comisión Europea, recordemos que habrá como un par de veces al año, ¿no?, que habrá pues este control y revisión en todo caso por parte de la institución comunitaria respecto pues al uso que se haga, ¿no?, de esos fondos de cada Estado miembro.
Sí, porque cuando el Estado miembro ha presentado su plan, lo que tiene que ir haciendo más o menos es un calendario semestral de cómo tiene planificado ir ejecutando. Entonces, cada 6 meses se va a verificar si se va con el calendario, si ha habido adelantos en algunas cosas, retrasos en otras, y sobre esa planificación, una vez comprobado todo, pues se procede al reembolso de lo que se haya ejecutado. Así que, bueno, es un control semestral bastante razonable y lógico con la utilización de los fondos.
Recordamos también igualmente que hace pues meses atrás usted misma también defendía que se vinculasen los fondos al Estado de Derecho, al cumplimiento del Estado de Derecho y también a los valores de la Unión Europea. En las últimas semanas hemos visto otra vez pues también otras advertencias también a Hungría y a Polonia por el incumplimiento de esos valores de la Unión Europea. Yo no sé si también pues esto servirá. Por parte de la Comisión Europea ha habido toques de alerta a estos dos Estados miembros, pero no sé si esto se rubricará definitivamente en esto que usted mismo pedía, que pedía meses atrás, quiero decir.
Bueno, me consta que la Comisión evidentemente está hablando con, bueno, no solo con Polonia y Hungría en este caso, sino con todos los Estados miembros sobre el contenido de los planes, pero también sobre el respeto al Estado de Derecho. Después de iba a decir de los últimos acontecimientos, pero en realidad es que es un cúmulo de acontecimientos, fundamentalmente por parte de Hungría y de Orbán, vamos a pedir en los próximos días, porque estamos ultimando el contenido de la carta, pero le vamos a pedir a la Comisión y a la presidenta von der Leyen que mire con lupa el cumplimiento del Estado de Derecho en Hungría con respecto también al desembolso de los fondos del plan de recuperación. Así que sí, esto no es solo un mensaje político, sino que ahora tenemos herramientas para actuar y tenemos que ponerlas en marcha.
¿Es optimista con que finalmente la nueva amenaza que ha habido por parte de la Comisión se lleve a cabo de activar pues los artículos del Tratado de la Unión Europea contra Hungría concretamente?
Se tienen que activar. El problema es que luego el famoso artículo 7, que se activa pero se queda en un limbo, es que necesita unanimidad, quitando al país en cuestión. Y desgraciadamente, cuando se mira un país, siempre tiene uno o dos aliados que impiden que se tomen mayores sanciones en este sentido. Con este nuevo mecanismo de condicionalidad, esperamos y esperemos que en septiembre, octubre, la Comisión ya empiece a enviar cartas de nuevo a los estados en cuestión, y si no reaccionan, empecemos a congelar fondos europeos.
Bueno, muy bien, pues hemos hablado con Eider Gardiazabal, es eurodiputada socialista y una de las referencias, como decíamos, en la negociación presupuestaria, y también pues que sí nos ha explicado cómo será pues este fondo España Puede, de los fondos Next Generation EU. Gracias una vez más por tenerla aquí con nosotros en el Conexión Europea. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
La Comissió Europea ha aprovat el Pla de Recuperació i Resiliència Next Generation EU d'Espanya. Ara el Consell tindrà un mes per examinar el document abans del seu aval per majoria qualificada, en aquest cas. L'avaluació de la institució comunitària conclou que el Pla espanyol dedica el 40% a mesures de suport als objectius climàtics i el 28% a la transició digital. També es valora l'ampli conjunt de reformes i inversions per afrontar els reptes que han formulat des de Brussel·les. Aquest any rebran un total de 19.000 milions d'euros dels poc més de 69.000 milions totals que hi haurà de cara a l'any 2026. En parlem de tot plegat amb la responsable dels fons europeus a la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea de la Generalitat, Conxita Font. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
A tu també per voler assistir en aquesta entrevista. Explica'ns, en primer lloc, doncs, com es traduirà tot això a Catalunya?
Doncs bé, la primera fita que el govern de l'estat espanyol havia de superar i que ha superat ja, com tu molt bé has dit, és l'avaluació positiva per part de la Comissió Europea. De moment, aquesta és una gran fita perquè representa que el Pla espanyol de recuperació, transformació i resiliència doncs ha vist els bons ulls, no?, de la Comissió Europea. Com també molt bé has dit, ara cal l'aprovació definitiva, la decisió per la qual el Consell de la UE, el Consell de Ministres de la UE, és a dir, la resta d'estats membres, aproven definitivament el Pla espanyol. I a partir d'aquí doncs, hi haurà les diferents convocatòries i les diferents mesures d'implementació d'aquest pla, des del que queda l'any 21, el 22 i el 23, sobretot. Com bé sap l'audiència, és l'estat espanyol el que té la decisió de com implementar aquests recursos. I, de fet, des de molt abans de la presentació del Pla espanyol, els diferents ministeris del govern espanyol doncs, han definit tota una sèrie de mesures que s'han inclòs en aquest pla. A nivell de la governança del pla, se confirma o es va confirmant que l'Administració General de l'Estat és qui planifica i qui disposa els recursos del pla, els recursos del mecanisme de recuperació i resiliència. I s'han establert també doncs unes mesures de governança amb les comunitats autònomes i amb els municipis, amb els ens locals, que s'anomenen conferències sectorials. Aquestes conferències sectorials segons el Reial Decret Llei 36-2020, que es va aprovar a finals de l'any 2020, de l'any passat, doncs estableixen, ara per ara, la governança entre els ministeris i les comunitats autònomes. Òbviament, doncs, encara estem a l'espera de la concreció, de l'aprovació definitiva del pla i des de Catalunya també estem a l'espera de veure com se concretaran les mesures a casa nostra.
Clar, perquè recordem, i ja en vam parlar el passat mes de febrer, que de fet per part de la Generalitat s'havia fet una feina exhaustiva, de fet, de proposar fins i tot, no? Si no recordo malament, eren com unes 27 propostes o fins i tot encara més que podrien acollir aquests fons europeus. Clar, de moment encara no sabem si algun d'aquests 27, per dir-ho d'alguna forma, doncs rebrà aquest finançament del fons Next Generation EU, però en qualsevol cas, bueno, no sé quines perspectives teniu al respecte.
Sí. No és una qüestió del que ens ocupem a la Secretaria d'Acció Exterior i Unió Europea, s'ocupa més altres unitats del govern de Catalunya, però, com molt bé dius, doncs, des de fa ja més d'un any el govern de Catalunya va començar a treballar, quan ja la Comissió Europea va presentar la primera proposta del Next Generation, fins i tot, no? En veure quins projectes eren tractors, no? Eren transformadors o podien ser transformadors de l'economia i la societat catalanes. I per això, doncs, es va abans, no? Abans del document, de l'informe de 27 projectes que defineixen, doncs, aquests 27 projectes tractors i altres línies de finançament també a compte a càrrec del Next Generation, del mecanisme de recuperació i resiliència. Doncs el govern de Catalunya, en la legislatura passada, doncs totes les conselleries es van reunir, no? Amb un òrgan de coordinació que s'anomena la Coreco, sí. I per establir aquestes prioritats i ajudada també per un comitè d'experts composat per 14 personalitats de renom per a que l'ajudessin a fer a la definició d'aquestes prioritats. Caldrà veure, no, ara quan ja estigui el pla espanyol beneït, diguem-ne, a punt, doncs sí. De quina manera s'han de concretar aquests projectes. El que sí és cert és que la lògica de la gestió, la governança que en diem, no, de la gestió dels recursos del mecanisme de recuperació, transformació i resiliència no és la mateixa, de moment, pel que estem veient, que la lògica de la gestió del FEDER o del Fons Social Europeu, el que fins ara coneixem com els instruments de la política europea de cohesió, és a dir, els fons estructurals i d'inversió. Això és una qüestió important, perquè si bé totes les regions europees i Catalunya entre elles, amb els fons estructurals i d'inversió, comptàvem amb una bossa, no? amb un volum predeterminat de recursos que des de Catalunya doncs, se podien gestionar d'acord amb un programa operatiu, un programa operatiu que estava pactat amb l'Estat i amb la Comissió Europea, la lògica del Pla Espanyol de Recuperació, Transformació i Resiliència sembla ser que no és aquesta. Per tant, aquí hi ha hagut una certa canvi, no? un canvi importantíssim en la lògica de la governança del Next Generation i sobretot del mecanisme de recuperació, transformació i resiliència respecte als FEDER o al Fons Social Europeu o fins i tot als instruments de finançament de la política marítima o de la política de desenvolupament rural. Que tots ells, tots aquests fons, doncs, partien d'un acord entre la Comissió, l'Estat i cadascuna de les regions i se transferien uns recursos per a doncs, invertir, no?, en la cohesió econòmica i social i territorial.
Clar,
ara, sembla que no serà així.
Aquesta recentralització, podríem dir fins i tot, no? De les competències en aquest sentit, perquè ja ho explicaves, ara doncs, els fons, l'administració màxima responsable serà l'Estat i, per tant, es deixa de tenir tant en compte, a diferència d'altres fons, als territoris, per entendre'ns. Clar, això ja ha rebut diverses crítiques per part d'administracions com la mateixa Generalitat o fins i tot l'Ajuntament de Barcelona, que han reclamat tenir més veu i més participació en aquests fons. I en aquest sentit, volia preguntar, clar, les conferències sectorials de moment encara, però no estan definides fins a quin punt doncs, hi haurà aquesta veu i aquesta participació de les administracions d'un altre rang, és a dir, de la territorial o fins i tot municipal. Encara no se sap com serà això, entenc.
Doncs, pel que fa a la primera de les qüestions, el govern de Catalunya sí que, com has dit molt bé, s'ha pronunciat i ho va fer doncs, fa uns dies el conseller d'Economia. És a dir, que reivindicant més paper de Catalunya i de la resta de comunitats en la cogestió, en la gestió d'aquests fons. Perquè, òbviament, doncs, la trajectòria actual amb la gestió del FEDER o del Fons Social Europeu o del FEADER avale la competència nostra, no?, per a poder gestionar aquests recursos. I, de fet, ja dic, a nivell de la Unió Europea, el FEDER, tots els instruments de la Política Europea de Cohesió partien d'aquesta lògica i, per tant, era una lògica que la Comissió Europea, que la Unió Europea havia valide, perquè tindrem FEDER i tindrem Fons Social Europeu també en el període 21-27. Aquesta nova manera de procedir amb les conferències sectorials, doncs veurem com què passa. Aquest mecanisme de les conferències sectorials no és nou. No és nou. Ja les conferències sectorials ja estan previstes, ja estaven previstes anteriorment, abans de que parléssim de Covid i del pla de recuperació. L'únic és que s'han utilitzat aquestes òrgans de concertació entre els ministeris i les conselleries de torn de cada àmbit temàtic per a veure de quina manera les comunitats han de desplegar les prioritats que fixa l'Estat. I aquí és una qüestió que és nou, és bastant novedós si tenim en compte aquesta governança diferent al que teníem fins ara previst, no?, en el marc dels instruments de la Política Europea de Cohesió. Hi ha, si em permets, un apunt també. Ja hi ha hagut reunions de conferències sectorials i ja hi ha algun aspecte que ja es pot conèixer. Algunes inversions concretes en temes de medi ambient, per exemple, però el gruix, no?, el gruix de l'aplicació efectiva del pla de recuperació, doncs la tindrem segurament en el decurs del mes de juliol, o acabant el mes de juliol, quan pues, ja estigui definitivament aprovat.
Respecte a aquestes inversions en medi ambient, jo no sé si ens podria avançar precisament alguna qüestió relacionada amb això. És a dir, a on anirien aquests fons respecte a aquestes qüestions mediambientals? Ho dic perquè estàvem pensant, per exemple, aquí al Delta del Llobregat, de rebre doncs, també, o s'esperava, almenys per part del Departament de la Conselleria de Territori, aleshores de Territori, evidentment, doncs rebre part d'aquests fons potser per tal de desenvolupar mesures compensatòries, ampliació de la protecció d'aquí del Delta del Llobregat. No sé si està això previst o, en qualsevol cas, què és el que ens pot avançar respecte d'això, vaja.
Doncs respecte a això no tenim informació detallada sobre si hi ha alguna mesura prevista concreta pel que fa al Delta del Llobregat. El que sí que s'ha avançat el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic és doncs, una partida important de recursos per a la gestió de residus, per a millorar la gestió de residus. Hi haurà també una partida de recursos per a inversions en depuradores també, sobretot en aquelles entitats locals de menors, que tinguin una població menor inferior als 5.000 habitants. Uh-huh. I també hi ha previsió d'inversió en evitar instal·lacions, que les instal·lacions elèctriques puguin danyar, no, les aus. Això és una petita partida que també s'ha previst. Cada dia, jo diria que cada dia, s'estan anunciant mesures que quan els fons estiguin ja del tot disponibles, doncs se començarà a invertir. Per exemple, des d'una altra inversió que no té res a veure tampoc amb el medi ambient, però crec que és important destacar, és una inversió en instal·lacions de banda ampla arreu del conjunt del territori espanyol. Aquesta és una convocatòria que prové o que s'impulsa des del Ministeri d'Economia i Transició Digital. Uh-huh. I ha anunciat un primer paquet de 250 milions d'euros per portar a banda ampla allí on no n'hi ha. Uh-huh. Ja dic, nosaltres estem seguint els diferents anuncis per ara i d'inversions. També, uh-huh. també, malgrat que el pla encara no està aprovat del tot, sí que hi ha hagut, això el BOE s'ha de llegir cada dia, anuncis i convocatòries específiques d'inversions a compte del mecanisme de recuperació i resiliència, les últimes amb temes de recerca o en temes d'universitats, que hi haurà una transferència directa entre el Ministeri i les universitats perquè puguin fer inversions amb professorat, amb material docent o en estructures de recerca, etc. Uh-huh. Per tant, jo crec que com a conclusió, si podem dir, no? Sí. És a dir, el pla està formalment, manca encara la decisió final del Consell de la UE, però els diferents ministeris i el govern ja estan anunciant, no?, què en faran amb els recursos d'aquest pla. I fins i tot s'han avançat en alguns casos convocatòries i fins i tot contractació pública, licitacions, uh-huh. que es finançaran gràcies a aquests recursos.
Uh-huh. Ja per acabar, també voldríem saber, esteu esperant aquesta nova trobada de cara al proper mes de juliol de la conferència sectorial, però ara a partir d'aquestes convocatòries que ens comentava, suposo que són les comunitats autònomes que hauran d'anar a demanar a l'Estat, és a dir, com funcionarà tot això?
Aquí preveiem que hi hagi una capilaritat màxima. És a dir, les comunitats autònomes rebran transferències per a fer inversions, òbviament, a través d'aquestes acords amb les conferències sectorials respectives, uh-huh. però també si llegim el Reial Decret Llei 36/2020, veiem que també hi pot haver inversió directa de l'Estat. És a dir, l'Estat també està dient que completaran els corredors mediterrani, per exemple, els corredors d'infraestructures de tren. I, per tant, això serà una inversió directa de l'Estat a través, per exemple, d'Adif, per posar un exemple. Sí. O també estem veient que hi ha licitacions públiques, és a dir, compres d'equipaments per part de diferents organismes de l'Estat, uh-huh. A càrrec dels fons del Next Generation. Hi haurà convocatòries de subvenció per part de l'Estat, que és aquesta que un exemple és aquest que us estava dient, sí. de l'extensió de la banda ampla. Hi haurà convocatòries per part del govern de Catalunya, esperem. Hi haurà també segurament convenis de col·laboració entre l'Estat, el Ministeri X i entitats diverses. Hi haurà els PERTE, que s'han anunciat també, aquests grans projectes tractors. Per tant, esperem que la via d'accés als recursos sigui molt ampla, molt, molt diversa, molt àmplia, i doncs, bé, esperem també que es pugui donar tota la transparència possible en aquestes, per accedir doncs, a aquestes vies de finançament a compte del pla europeu, del pla del Next Generation EU.
Doncs seguirem pendents al respecte de com es tradueix tot això en els propers mesos a nivell de Catalunya també, és a dir, quines són aquestes inversions que vindran de la Unió Europea. Hem parlat amb Conxita Font, ella és responsable de fons europeus a la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Un autèntic plaer tornar-la a tenir amb nosaltres aquí a Connexió Europa, i el que deia, seguirem pendents, per tant, tornem a contactar-hi en els propers mesos quan estigui la cosa una miqueta ja més cuinada, per dir-ho d'alguna forma, fins i tot.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres, com sabeu, seguim tot el conjunt del finançament europeu, no només el Next Generation i totes les informacions i les convocatòries que es van publicant al BOE també, i esperem que aviat també al DOC, i totes les diferents convocatòries i informacions de la resta de fons europeus, que no cal oblidar. Us animem a que seguiu la pàgina web dels fons europeus, que trobareu si feu un simple Google, i també el nostre butlletí electrònic setmanal, que és una manera de rebre en el correu electrònic de les persones que puguen estar interessades aquelles informacions de darrera hora que nosaltres doncs, analitzem i difonem. Un plaer també i seguim parlant.
I tant, gràcies. I si no parlem abans, bon estiu també. Que vagi bé.
I tant, molt bon estiu també.
Fins aquí el Connexió Europa d'aquest dimarts 29 de juny. Nosaltres ho deixem aquí i us emplacem a una nova cita, la darrera d'aquesta temporada ja, dimarts de la setmana que ve a partir d'1:15 del vespre. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.